Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar tirants sota la jaqueta. La frescor del matí contestarà amb els 28 graus de temperatura màxima.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir vam parlar amb en Xavier Besalú, membre recent de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. La conversa havia de girar al voltant del seu nomenament, però a mesura que avançava va anar virant cap a un dels fenòmens que des de ja fa uns quants anys ha posat a prova la societat catalana en molts àmbits, la immigració. En Besalú, bisbalenc per adopció, després de fa un grapat d'anys, a la pregunta de quantes generacions de migrants calen perquè siguin considerats socialment com autòctons, responia amb una afirmació que, per òbvia, no deixa de ser sorprenent. Deia, els fills dels immigrants nascuts aquí deixen de ser immigrants i són catalans, tan catalans com el que més. Com he dit, l'afirmació és ben òbvia, perquè quan un individu neix en un lloc on després hi viu, no pot ser considerat migrant. I sorprenent, perquè no tinc clar que aquesta afirmació sigui considerada per les persones que som d'aquí, diguem-ne, de tota la vida, i ens sentim catalans des d'un punt de vista cultural, amb o sense sentiment nacional i amb ascendència autòctona. Però ens queda una assignatura pendent, que és la de concebre els fills dels immigrants nascuts aquí com a persones tan catalanes com qualsevol de nosaltres, sense distincions i amb tot el respecte cap a aquells que la seva catalanitat és només de partida de naixement i no pas de sentiment, de religió o de consciència nacional. Només quan deixem de veure immigrants o fills d'immigrants i comencem a veure només persones, podrem progressar com a societat i podrem començar a trencar barreres mentals i tabús que ara ens tapen els ulls, i només quan deixem de veure immigrants o fills d'immigrants i comencem a veure només persones, podrem aspirar a que ens vegin com un poble integrador al qual val la pena pertànyer, també, ara sí, des d'un punt de vista de sentiment nacional, cultural i de pertinença. Són les 8 del matí i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tot un equip de gent que està a punt per explicar-vos les notícies de casa nostra, d'entrada en forma de titulars. La Fiscalia comunica a l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, que no arxivarà la investigació contra ell per l'1 d'octubre. Bon dia, Judit Martínez.
Bon dia. La Fiscalia va comunicar a l'alcalde que no arxivarà la investigació contra ell per l'1 d'octubre i que ampliarà el període d'investigació 6 mesos més. A més, escoltarem les declaracions que Piferrer ha concedit a Ràdio Capital, on explica que tornaria a fer exactament el que va fer l'1 d'octubre.
Els Mossos i la policia local de Palafrugell han detingut un home de 39 anys per haver robat a l'interior de 6 vehicles durant els últims dies d'agost. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia. L'home havia actuat sol durant la nit del 25 d'agost, però fins aquesta setmana no l'han pogut detenir. De dins dels cotxes s'emportava carregadors de mòbils i fins a un GPS valorat en 500 euros.
Els delictes a Platja d'Aro s'han reduït durant aquest estiu. Ho sabem després que la policia local hagi fet balanç de les seves intervencions entre el 23 de juny i l'11 de setembre. Anna Pujol, bon dia.
Bon dia. Tot i que els robatoris amb violència i els furts han disminuït, l'informe destaca també per l'augment de casos per consum d'alcohol a la via pública, àmbit al que la policia ha dedicat aquesta temporada una patrulla sencera.
I mentre es redueixen els delictes de robatori a Platja d'Aro, augmenten el nombre de senglars, perquè un grup de senglars, no sé si hi ha relació directa, però vaja, un grup de senglars, dèiem, han sigut enxampats de nit mentre passejaven en una de les rotondes d'accés a Platja d'Aro. Gisela Martínez.
Bon dia. Doncs sí, un parell de senglars s'ha deixat veure de nit pels accessos de Platja d'Aro, concretament a la rotonda d'accés de la C31. I en aquest cas ha estat un veí el que els ha pogut gravar mentre vagaven per la rotonda. Una imatge que, malgrat veiem cada cop amb més freqüència, mai deixa d'impressionar.
Efectivament, no és pas la primera vegada que veiem senglars a les rotondes de Platja d'Aro. Bé, en qualsevol cas, tampoc és d'estranyar tenint el massís de les Gavarres a tocar, eh? El Parlament rebutja frenar la construcció de la Pineda d'en Gori. Judit Sáez, bon dia.
Bon dia. Sí, la proposta de resolució que va presentar el grup Catalunya en Comú Podem per frenar les obres a la Pineda d'en Gori ha estat rebutjada per la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya i se seguirà urbanitzant la zona.
I la Generalitat ha donat ara els ajuts de l'any passat a l'agricultura ecològica. Al Baix Empordà li pertoquen 25.800 euros. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. El pagament es va fer el passat 21 de setembre a 1.900 pagesos de 39 comarques. El responsable d'Agricultura i Ramaderia Ecològiques de la Unió de Pagesos, Carles Mencos, ha explicat quina és la situació d'aquesta pràctica.
Agricultura i Ramaderia Ecològica té uns creixements exponencials degut a que el que hi ha és un volum de consum i de possibilitat d'exportació que no podem arribar a cobrir.
L'objectiu dels ajuts és compensar els sobrecostos que comporta una agricultura sense químics i respectuosa amb el medi.
I recentment s'ha creat la plataforma SOS Menjadors, que neix amb l'objectiu de reclamar la gratuïtat del servei de menjador escolar. D'altra banda, també demanen que la gestió retorni a les AMPAs. Pedro Ruiz, bon dia.
Un altre dels objectius, per exemple, és demanar que la gestió dels menjadors retorni als pares, a les AMPA. En aquest sentit, s'ha convocat una assemblea fundacional el proper 20 d'octubre a l'Espai Marfà de Girona. L'organització emplaça a familiars d'alumnes, sindicats, entitats i organitzacions vinculades amb el sector de les col·lectivitats i el món educatiu. Sí.
Gràcies, Pedro. Desenvoluparem més aquesta notícia d'aquí uns minuts al Supermatí. Quan sentim la paraula policia, l'associem gairebé sempre exclusivament amb l'àmbit a la lluita contra la delinqüència i la seguretat ciutadana i, a vegades, poques, afortunadament, per la bona salut de la nostra convivència ciutadana, també pels reals suposats excessos. Però n'hi ha moltes en l'àmbit, moltes en l'àmbit de la prevenció, educació i foment dels valors ciutadans, que sovint passen desapercebuts per la ciutadania. La temàtica, el cas que avui us presentem, és part d'aquesta segona faceta. Manel Magrinyà.
Bon dia. La Policia Municipal de la Bisbal col·labora amb el Servei Català de Trànsit en l'educació vial dels infants, una actuació que es realitza en el marc de la Setmana Europea sobre la Mobilitat Segura i que és molt ben valorada pels mestres.
Mira, creiem que és molt important que ells puguin ser autònoms caminant per al poble o ciutat, que aprenguin com funciona i com han de fer i per evitar futurs accidents.
Diumenge es commemora el primer aniversari del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i moltes poblacions han volgut recordar l'efemèride amb diferents actes. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. Actes ben diversos es duran a terme des d'avui fins dilluns a diferents poblacions del Baix Empordà, totes amb l'objectiu comú de recordar i homenatjar els fets de l'1 d'octubre del 2017.
El dilluns 1 d'octubre, dèiem, si parlàvem del dilluns 1 d'octubre i també el dilluns 1 d'octubre, en un altre àmbit que no té res a veure, dèiem, el dilluns 1 s'iniciaran les obres de la xarxa de sanejament al Passeig del Mar de Tamariu, Judit.
Les obres consisteixen en la construcció d'una xarxa de sanejament de tipus separativa i es duran a terme per fases. La primera es concentrarà al Passeig del Mar de Tamariu fins a finals de gener, que és quan està previst l'inici de la segona fase.
I els esports, el diumenge el Palamós visitarà el camp del Banyoles a les 7 de la tarda. El Degà busca la tercera victòria consecutiva, Pedro.
Després de la golejada de la setmana passada per 5-0, els groc-i-blaus volen seguir pujant posicions a la classificació i així apropar-se a la zona d'ascens a tercera divisió. Ara per ara són cinquens amb 7 punts.
I l'expert en educació intercultural, Xavier Besalú, va concedir ahir, com dèiem, el programa... Ja hi tornarem. L'expert en educació intercultural, Xavier Besalú, va concedir ahir en aquest mateix programa una entrevista en la que es parlava sobre integració, sobre la identitat catalana i com això s'integrava aquí al Baix Empordà, Gisela Martínez.
Bon dia. Ahir, Xavier Besalú, doctor i professor de pedagogia a la Universitat de Girona i component de l'Institut d'Estudis Catalans, va parlar sobre molts temes del programa, entre els quals destaquem un: com es viu la integració d'immigrants a la societat catalana.
Ho explicarem, ho ampliarem també al llarg del Supermatí d'avui. Les 8 del matí i 9 minuts. I ja el sabeu que el Supermatí el complementa també l'activitat cultural, l'agenda cultural i també la previsió del temps, que ampliem ara amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia. Aquest divendres torna a ser un dia amb predomini del sol i estabilitat anticiclònica. El termòmetre pujarà fins als 28 graus de temperatura màxima, contrastant amb els frescos 11-12 graus de mínima que tenim aquest matí. Pel cap de setmana, dissabte gaudirem d'un matí assolellat i a la tarda es poden desenvolupar algunes nuvolades deixant el cel mig tapat en alguns sectors. Diumenge serà un dia semblant amb alguns intervals de núvols, però poc importants. La temperatura mínima serà lleugerament més alta i les màximes es quedaran per sota dels 27 graus.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp. A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trarà d'una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Amb el... Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Passen 10 minuts a les 8 del matí. Ahir vam conèixer la notícia que la Fiscalia no arxivarà la investigació que després d'un any encara hi ha oberta contra l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, pels fets de l'1 d'octubre. A més, li ampliarà 6 mesos més el període d'investigació, Judit Martínez.
Doncs sí, la Fiscalia va comunicar a l'alcalde que no arxivarà la investigació contra ell per l'1 d'octubre i que ampliarà el període d'investigació 6 mesos més. Tot i que els alcaldes de l'Associació de Municipis per la Independència van demanar al Ministeri Públic que desestimés investigar-los per autoritzar el referèndum de l'1 d'octubre, la Fiscalia ha decidit no arxivar la investigació que encara segueix oberta després d'un any. L'advocat de Piferrer també va demanar que s'arxivessin les diligències contra l'alcalde, però la resposta ha estat la mateixa. Josep Piferrer ha explicat a Ràdio Capital que no tenia gaires esperances en que s'arxivés el cas i que, tot i les conseqüències a les que ha de fer front, faria exactament el que va fer l'1 d'octubre si el Parlament de Catalunya li demanés.
Això és, tenim molt clar, i això és una demostració més de que és una, hi ha unes directrius polítiques en el qual, les quals el que volen és doncs, fer por, fer que la gent doncs, agafi temor en agafar càrrecs públics, i sobretot el que estem veient és que estan agilitzant tots aquests casos abans de les eleccions municipals per fer aquest efecte que estava comentant abans. A la propera estic disposat a fer el que calgui per aconseguir la independència de Catalunya. No, mai, gens penedit. Sé que el que vàrem fer era un pas absolutament necessari. Esperem que més de necessari sigui decisiu per al deslliurament de la situació de Catalunya, i si el Parlament de Catalunya m'ho demanés, demà mateix ho tornaria a fer les mateixes coses que vaig fer aquell 1 d'octubre.
8 del matí i 12 minuts, no marxem de Palafrugell perquè s'ha detingut un lladre per robar amb força 6 vehicles al poble. L'home feia servir un tornavís per accedir al cotxe i també trencava els vidres dels vehicles aparcats al pàrquing públic del casal Gerard Tascaig.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell han detingut aquest dilluns un home de 39 anys de nacionalitat espanyola i veí de la població com a presumpte autor de 6 delictes de robatori amb força a l'interior dels vehicles. La nit del 25 al 26 d'agost s'havien produït 6 robatoris a l'interior de vehicles estacionats al pàrquing públic del casal al carrer Anselm Clavé de Palafrugell. Amb la informació obtinguda al cos de seguretat va començar una investigació que ha acabat aquesta setmana. Ha estat justament quan la policia local del municipi ha identificat i detingut el presumpte autor dels robatoris. De l'interior dels vehicles va robar diverses monedes, una motxilla, una ràdio, un GPS valorat en 500 euros, uns binocles, diversos carregadors de mòbil i alguna ullera graduada. Aquest mateix dimarts el detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.
Divendres 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
D'aquí res, escassos segons, serà un quart de 9 del matí. Els delictes de Castell Platja d'Aro s'han reduït en un 11%.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Això ha passat durant aquest estiu, segons el balanç de les intervencions fetes per la policia local entre el 23 de juny i l'11 de setembre a Napujol.
Les disminucions més significatives han estat en els casos de robatoris amb violència o intimidació i furts. Per altra banda, els robatoris amb força han augmentat un 21,5%. Un altre dels àmbits on s'han fet més intervencions ha estat en el compliment de l'ordenança de civisme i convivència. 370 actes, de les quals 324 han estat denúncies pel consum d'alcohol a la via pública, el que representa un augment del 165%. A part de les possibles sancions, és el tercer estiu consecutiu que s'opta per dirigir aquests casos al Servei de Mediació de l'Oci Nocturn, que aquest any ha realitzat més de 3.200 accions. Aquest organisme també ha participat a la campanya Màxima Diversió, Mínima Molèstia, que han promogut els establiments nocturns de Castellplatja d'Aro per a la Festa Major del municipi. Durant aquesta temporada, el cos policial ha estat format per 52 efectius i s'han registrat quasi 4.000 accions en 7 àmbits diferents: serveis planificats, seguretat, trànsit, policia administrativa, assistencial i medi natural i marítim. En l'àmbit de trànsit han destacat especialment 36 accidents rellevants sense víctimes mortals i nombrosos casos de conducció sota els efectes de l'alcohol.
I probablement no estiguessin sota els efectes de l'alcohol, però, vaja, algun motiu tindrien per ser allà mig. Parlem de dos senglars que van ser enxampats ahir mentre passejaven de nit tranquil·lament pels accessos de Platja d'Aro, Gisela.
Dos senglars han estat enxampats passejant de nit per la carretera principal de Platja d'Aro, concretament a la rotonda d'accés a la C31, des de l'avinguda de Castell d'Aro. Ha estat un veí el que ha pogut gravar l'escena, en la que es veu a la parella vagant sense cap temor aparent pel mig de la rotonda, atrets per la il·luminació de les lletres Platja d'Aro. El fet que les muntanyes de la Vall d'Aro i les Gavarres estiguin relativament a prop, sumat al fet de que els senglars es queden sense menjar, provoca que aquests animals s'allunyin del seu hàbitat natural i baixin fins al nucli urbà en busca d'aliment. No obstant la impressió que provoca veure aquests animals salvatges pels carrers, no és la primera vegada que ocorre, ja que en altres ocasions s'han vist senglars als accessos de l'avinguda Cavall Bernat, així com a Sant Feliu de Guíxols.
Un quart i dos minuts de 9 del matí. I males notícies per l'entitat Salvem la Pineda d'en Gori, perquè la proposta que va presentar Catalunya en Comú Podem per aturar la construcció a la Pineda d'en Gori i així preservar la zona ha estat abatuda pels grups que donen suport al govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que hi han votat en contra, i Ciutadans, al seu torn, s'ha abstingut. Judit Sáez.
Exactament. A més, la proposta presentada pel grup Catalunya en Comú Podem també instava el govern a emetre un estudi d'impacte paisatgístic de la zona. Reclamava un compromís per revisar el pla director urbanístic del sistema costaner i demanava impulsar un pla de protecció del litoral català. En aquest sentit, els comuns alerten dels nombrosos projectes urbanístics que hi ha en marxa al territori català i que poden acabar malmetent tot el patrimoni, com és el cas de la Pineda d'en Gori, on la construcció ja està molt avançada. En concret, són dos edificis d'apartaments amb 48 pisos de luxe situats just davant de les barraques de pescadors de Salguer, a Palamós, una de les poques zones que queden sense edificar a la Costa Brava i és considerada un bé cultural d'interès nacional.
I els correus ecològics del Baix Empordà, gràcies, és dir, per cert, dèiem, els correus ecològics del Baix Empordà han rebut l'ajut del Departament d'Agricultura del 2017. En total, a la comarca s'hi han repartit 25.800 euros.
El pagament es va fer el passat 21 de setembre a 39 comarques. Això són un total de 1.900 pagesos a tot el país. Aquesta actuació s'emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola. L'objectiu és compensar els alts costos de les pràctiques ecològiques, que són respectuoses amb el medi i no utilitzen químics. El responsable d'Agricultura i Ramaderia Ecològiques de la Unió de Pagesos, Carles Mencos, ha explicat a Ràdio Capital que el mètode ecològic creix exponencialment al Baix Empordà. També ha parlat de les especialitats ecològiques de la comarca.
Allà, en el Baix Empordà, pues, òbviament hi ha temes de els que hi ha més creixement. Estaríem parlant de fruita dolça i estaríem parlant de raïm, però també està entrant en aquest sector ramaderia de vacú, vacú de llet, i també ens entraria a alguna cosa de porcí ecològic en algun projecte molt interessant.
El preu de l'ajut varia segons el tipus de conreu. Per exemple, l'arròs ecològic es valora en 400 euros per hectàrea i la fruita ecològica a 850 euros per hectàrea.
Vuit i dinou, posem-li banda sonora pròpia a la següent notícia.
Quan el punt de no retorn s'acosti, saltarem pel barranc, saltarem damunt del fang.
Aquesta és la veu característica d'en Miquel Abres, cantautor de la Bisbal, i aquesta és una de les seves noves cançons, aquesta que escolteu ara mateix.
Tot el que veus desapareixerà i quedarà un record volant pel temps dins d'un estat ingràvid. Tot el que sents es quedarà atrapat dins del teu cos en un silenci dolç i fred com una cançó morta.
Doncs Miquel Abres és notícia aquesta setmana per la publicació de dos discos molt diferents. Un d'ells el va posar ahir a la venda i té com a rerefons l'1 d'octubre. Marc Clapés, bon dia.
Bon dia, Miquel. Doncs sí, Miquel Abres va editar ahir Punt de no retorn, un treball publicat per sorpresa i que el propi cantant defineix com a contundent i cru. Abres no volia deixar l'oportunitat de fer el disc i és que se sentia moralment obligat després dels fets ocorreguts l'1 d'octubre de l'any passat. Però aquest no és l'únic disc que editarà, ja que avui arriba Punt de partida, un projecte diferent ni més fresc, amb ritmes optimistes i que s'acosta al so actual.
Miquel Abres al Supermatí a un quart i mig de 9 del matí. I aquest estiu també us hem explicat que hi ha hagut força tensió al voltant de la gestió del servei de menjadors escolars. Doncs bé, la Generalitat s'ha marcat ara com a data límit el mes de desembre per aprovar un nou decret del menjador que enfada els pares. Per això ha nascut SOS Menjadors, que vol un accés gratuït per garantir un dret a l'alimentació saludable, sostenible i justa. Però volem saber quines implicacions té tot plegat, Pedro.
Un altre dels objectius, per exemple, és demanar que la gestió dels menjadors es retorni als pares, a les AMPA. En aquest sentit, s'ha convocat una assemblea fundacional el proper 20 d'octubre a l'Espai Marfà de Girona. L'organització emplaça a familiars d'alumnes, sindicats, entitats i organitzacions vinculades amb el sector de les col·lectivitats i el món educatiu a assistir-hi. Un dels ordres del dia serà treballar per un nou marc legal que reguli el temps de migdia com un espai educatiu reconegut i integrat en el projecte educatiu de centre, segons afirmen. Tota aquesta problemàtica deriva d'aquest anunci del Departament d'Ensenyament. La Generalitat el que vol és que el nou decret s'ajusti a la llei de contractes públics, de manera que el servei de menjador passarà a licitació pública. En aquesta situació és molt probable que les AMPA perdin la gestió. Al Baix Empordà, un dels punts més crítics es troba precisament a Torroella de Montgrí, on el consistori es va posicionar amb els pares. De fet, algunes AMPA estan enfrontades al Consell Comarcal del Baix Empordà, que és qui té la competència.
I saltem a la Bisbal, perquè aquests dies que la policia local de la Bisbal ha estat notícia per les seves reivindicacions de caràcter laboral, sembla oportú recordar les moltes activitats que aquest cos realitza més enllà de les que gairebé tothom associa amb un cos policial. I aquesta que avui expliquem n'és un exemple. Manel Magrinyà n'ha preparat aquest petit reportatge. Manel.
Bé, aquesta, no? Aquesta es diu Cedir al Pas.
Molt bon dia, Miquel. Efectivament, personal especialitzat de l'empresa TSC ha impartit aquests dies classes d'educació vial a totes les escoles de primària de la ciutat i per això ha comptat amb la col·laboració de la policia local de la Bisbal. Aquesta empresa, col·laboradora del Servei Català de Trànsit, ha muntat al pavelló Firal un parc infantil per tal que els nens rebin els coneixements necessaris per circular en seguretat tant a peu com en bicicleta. Ens ho explica Laura, membre de la policia local, que conjuntament amb el seu company Jordi són els agents que s'han encarregat d'aquesta tasca.
Arran de que cada any hi ha una setmana de la mobilitat segura, el que s'intenta fomentar a les escoles és que els alumnes comencin a saber quines són els senyals de trànsit i a començar-los a preparar per quan ells ja comencin a anar sols a la via pública. Quina senyalització hi ha, per on han de circular, i sobretot aquí es fomenta molt el tema de la bicicleta. L'ús del casc, si han d'anar amb patinet, i bé, per una mobilitat més segura en què tots estem al carrer i tots hem de respectar una mica les normes i la senyalització.
Montse és mestra de l'Escola Empordanet i ha resumit per Ràdio Capital la seva valoració d'aquesta mena d'iniciatives per als infants.
Mira, creiem que és molt important que ells puguin ser autònoms caminant per al poble o ciutat, que aprenguin com funciona i com han de fer i per evitar futurs accidents.
El triangle ens diu que vigilis perquè trobaràs un semàfor.
Tasca interessant la que fa la policia local, la de la Bisbal, en definitiva la de tots els pobles de casa nostra també. I ahir, en aquest mateix programa, vam tenir una conversa molt interessant. Parlàvem amb en Xavier Besalú. Xavier Besalú, que és component de l'Institut d'Estudis Catalans i especialitzat en educació intercultural, que va concedir ahir aquest supermatí una entrevista en la que es va posar sobre la taula diferents qüestions sobre la identitat, però també sobre la integritat, Gisela.
A més de ser component de l'Institut d'Estudis Catalans, Xavier Besalú és professor de pedagogia a la UDG i les seves investigacions sobre immigració són un referent tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Durant l'entrevista s'ha parlat sobre el nivell d'integritat de les persones migrants del Baix Empordà. Besalú ha explicat que mesurar-la és un assumpte complex, ja que la integració humana és una qüestió que té causes subjectives, com són la dels sentiments o la identitat. Malgrat això, ha assenyalat que s'han fet bones polítiques d'inversions que han evitat que certs grups d'emigrants es concentressin en determinats barris conflictius.
S'ha fet bona feina. El Baix Empordà tenim un 25% així en termes generals de població estrangera. Això s'ha fet en molt poc temps i això és un tema complicat perquè s'hi barregen temes econòmics i temes culturals i temes lingüístics i de tota mena. I per tant, diguem-ne que la incorporació d'aquesta nova població a Catalunya encara té uns quants quilòmetres a fer.
Seguint la qüestió sobre la integració dels migrants, Besalú considera que aquest procés és un camí que ha d'anar en doble direcció. Així doncs, si la població catalana no s'esforça en acceptar els immigrants com a part de la societat, no es pot parlar d'integració. A més, va destacar que cadascú viu la seva catalanitat d'una forma diferent. Un altre dels punts que s'han analitzat a la investigació ha estat el de les generacions d'immigrants a Catalunya. Com ha dit Besalú, podem parlar de generacions a nivell lingüístic, però en termes científics això és fals, ja que els fills dels que emigren no són estrangers. Per tant, no haurien d'heredar el terme dels pares.
A cada família es viu, la llengua, la religió, els mitjans de comunicació, els menjars d'una determinada manera, i això és cert. Però en tot cas, el parlar doncs, de segona generació d'immigrants fem una mica de trampa, perquè la immigració no s'hereda. I el que s'hereda és una altra cosa, I per tant, diguem-ne que això fins a cert punt il·lustra aquesta mena d'estigma, aquesta mena d'etiqueta, quantes generacions han de passar perquè encara a mi em segueixin considerant un immigrant.
Al llarg de l'entrevista també s'ha parlat de la importància de la identitat com a individual i com a col·lectiu. I el pedagog ha destacat que si no hi ha reconeixement de l'altre com a individual ni com a col·lectiu, és quan arribem a les imposicions, tal i com està succeint actualment a la nostra societat.
Doncs, fet aquest repàs, aquesta repassada gairebé moral i ètica que ens va fer en Xavier Besalú i sobre la que val la pena reflexionar profundament, hem de tornar a remetre'ns, perquè avui és 28 de setembre, per tant, falten molt poquet per remetre'ns, com deia, als fets de l'1 d'octubre. Una data que difícilment s'oblidarà. Per això, durant aquest cap de setmana, a moltes poblacions del Baix Empordà es fan actes per commemorar la data i recordar el referèndum. La Laia Bodro ens en fa 5 cèntims.
Plaques commemoratives, exposicions, marxes i menjars populars són alguns dels actes que les poblacions de la comarca han preparat per a recordar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Un dels actes que més es faran serà el de batejar algun element com a 1 d'octubre. A Palamós i Jafre seran uns jardins, i a la Bisbal, un tall del carrer Coll i Veí, que passa per davant les escoles velles. Una activitat que també han decidit fer molts de pobles és una marxa per als espais que van ser col·legis electorals. A Sant Feliu la faran dissabte, a Palamós diumenge i a la Bisbal dilluns. Els més originals són a Calonja, on faran una marxa de vehicles fins a Sant Antoni. El mateix diumenge, després de dinar, també celebraran un concert amb diferents grups locals, entre ells Festa Fotre. A Sant Sadurní de l'Heura descobriran una placa commemorativa al col·legi electoral i seguidament faran un vermut popular. A Calonja i Sant Antoni també ho han volgut recordar amb una placa, recentment aprovat per unanimitat al ple. Arturo Prades, regidor del PSC, parlava a Ràdio Capital sobre la decisió.
Les coses importants penso que s'han de tenir una capacitat, hem de tenir una capacitat de recordar, de tenir record d'elles. Llavors, nosaltres vam votar a favor de la plaça de l'Octubre, perquè penso que històricament, encara que la situació o l'objectiu, segurament nosaltres no estaríem d'acord, però no podem dir que l'1 d'octubre, a nivell nacional, a nivell social, va passar una cosa molt important que s'ha de recordar en el temps.
I encara sobre els fets de l'1 d'octubre... Avui, en aquesta nova reestrena dels nostres comentaristes, l'Adrià Pujol li ha volgut dedicar el seu comentari d'opinió.
Bé, estimades i estimats oients, ha passat l'estiu, ens tornem a trobar aquí amb tota la família, amb tota la família d'aquest mitjà de comunicació universal que esteu escoltant ara mateix. I bé, el meu comentari de la represa, si em podem dir així, esclar, no podia ser un altre, no podia anar d'una altra cosa que no fos l'aniversari del 1 d'octubre. Mireu, i estiguéssiu d'acord o no, que tot és lícit, us agradés o no com es va muntar el pollastre àlies referèndum, o el referèndum àlies desobediència més gran experimentada a Europa en tota la seva història, bueno, això ha quedat una mica exagerat, però sí, us agradés o no, votéssiu o no i estiguéssiu a favor o en contra, que tot és lícit, el que ningú no pot negar, i amb això els que ja estem a favor ens fem una mica pesats, però és que és així, el que ningú no pot negar és que la resposta de l'Estat, la resposta global, no parlo només de les porres i de les escoles trencades i els senyors i les senyores i el jovent amb trencs al cap, no parlo només d'això, sinó tota la resposta de l'Estat, tot el joc brut, tot el clavegram en marxa, la campanya internacional mirant de liquidar el pollastre que estava muntant una part del poble de Catalunya. Només aquesta resposta d'aquest estat que es fa dir democràtic, però que en el fons es diu Espanya, que s'ha de dir així, mereixeria que qualsevol persona amb dos dits de front hi estigués en contra. Aquest aniversari del 1 d'octubre s'acosta. Ara farà un any, sembla que era ahir, però ha passat un any, i mentrestant, no està de més dir-ho, ja sé que també és una mica pesat, ja sé que hi ha molts pobles de per aquí, almenys del meu país, de l'Empordà, que de tan grocs com són acabes mig marejat, però escolteu, és la llibertat d'expressió. Doncs ara que fa un any, també hem de recordar, us volia dir, hem de recordar que n'hi ha uns quants que són a la presó i fa molts dies, mireu els comptadors, compteu els dies d'un en un, és el mateix que recomanava en Salvador Espriu per entendre que havia estat la postguerra, comptar els anys d'un en un, i us adonareu del crim d'estat que s'està cometent contra bona part d'aquest país que segur que us estimeu tant. Vinga, que tingueu un bon dia, adéu.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí, posem-li una mica de son ambient, sisplau. Són obres, les del passeig de Samariu, de Tamariu, la xarxa de sanejament a Tamariu, que començarà a construir-se el pròxim dilluns 1 d'octubre, al passeig del Mar. El preu de la licitació de les obres en aquesta primera zona és d'aproximadament 150.000 euros i es preveu que s'acabin a principis de l'any vinent.
Les obres es basen en la construcció d'una xarxa de sanejament de tipus separativa. Amb aquest sistema es pretén disminuir la càrrega als col·lectors, així eliminant les connexions d'aigües de pluja a la xarxa i avançar cap a un complex separatiu. Es vol resoldre, per una banda, la reducció dels cabdals que porten les aigües de la pluja i, per altra, redefinir el funcionament del sistema d'impulsió, utilitzant tot l'any l'estació de bombament del passeig.
Així, l'estació de bombament de la platja s'utilitzaria només en cas d'emergència o pel manteniment de l'estació. A més, també es proposa un funcionament de l'estació de bombament del passeig continu durant tot l'any que permetria una gestió econòmica, hidràulica i mediambiental més eficient de tot el sistema de sanejament dels nuclis de Tamariu i Aigua Xàlida.
Gràcies, la crònica era la de la Judit Sáez i a 2:15 de nou, ep, temps pels esports. La crònica esportiva de la prèvia del cap de setmana. Fem un repàs del futbol del Baix Empordà, en aquest cas del Palamós, mentre que altres esports ja encara en la recta final de la pretemporada, els futbolistes del Degà preparen la cinquena jornada. Serà al camp del Banyoles aquest diumenge, quan buscaran la tercera victòria consecutiva, Pedro.
La visita del Palamós s'efectuarà a les 6 de la tarda. Ara mateix els de Javi Salamero són cinquens amb 7 punts, mentre que el seu rival de diumenge és vuitè amb 6 punts. L'equip del Baix Empordà vol seguir pujant posicions a la taula i així apropar-se a la zona d'ascens a la tercera divisió. Per la seva banda, Pepo Soler s'ha mostrat ambiciós aquesta setmana. El davanter està marcant xifres rècord, que ha marcat fins a 8 gols en tan sols 4 partits. El killer vol seguir sumant gols i que això suposin 3 punts, diu, més pel club.
Gràcies, Pedro. I com sempre, abans de tancar el bloc informatiu, fem un cop d'ull a les principals notícies o algunes de les principals notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món. Ho fem amb l'Alba Elegida i us expliquem que el president espanyol Pedro Sánchez admet que el judici de l'1 d'octubre tindrà impacte polític i alerta que si es prioritza el conflicte anirem a eleccions, diu ell. Creu que les forces independentistes han entès que han d'abandonar la via unilateral, que no té sentit, Alba.
El president espanyol, que ha destacat la reactivació dels fòrums bilaterals entre l'Estat i la Generalitat, ha assegurat que el seu govern treballa per normalitzar les relacions institucionals i la situació social a Catalunya. En aquest marc ha insistit que els independentistes són una minoria que ha situat entre el 42 i el 45%. I ha apuntat que un any després de l'1 d'octubre, les forces independentistes també han entès que han d'abandonar una via unilateral que no té sentit i establir el diàleg amb la resta de catalans que no ho són, segons ha afirmat.
La policia holandesa desactiva un intent d'atemptat terrorista amb bombes i kalashnikovs. En l'operació s'han detingut 7 persones de diverses ciutats en les que planificaven atacar en un gran esdeveniment.
Segons fonts del govern holandès, els terroristes estaven molt avançats en la planificació d'un atac que pensaven perpetrar en un gran esdeveniment, on volien atacar amb kalashnikovs i bombes, mentre que en un altre lloc volien fer explotar un cotxe bomba. L'objectiu exacte de l'atac encara s'està investigant, han dit les mateixes fonts. Els homes d'entre 21 i 34 anys han sigut detinguts a les localitats d'Arnhem i Huissen, a l'est del país, i a Rotterdam i a Vlaardingen, al sud. El cap del grup és un home de 34 anys d'origen iraquià, que ja va ser condemnat el 2017 per intentar viatjar a Iraq o a Síria per sumar-se a la lluita jihadista de l'Estat Islàmic.
I l'acusadora Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford, diu haver patit claustrofòbia i estrès post-traumàtic a causa de l'atac.
Christine Blasey Ford, la primera dona que va acusar d'abús sexual al candidat a jutge del Tribunal Suprem, Brett Michael Kavanaugh, ha relatat aquest dijous al Senat dels Estats Units l'assalt que va patir quan tots dos eren adolescents i ha assegurat que aquells fets van tenir un gran impacte en la seva vida i que li van generar fins i tot ansietat, fòbies i símptomes d'estrès postraumàtic amb episodis de claustrofòbia.
Déu-n'hi-do! I ara mateix passen 8 minuts de 8:45 del matí. Si us acabeu d'incorporar al supermatí d'avui... És l'ocasió ideal perquè us puguem recordar quines són les principals notícies del Baix Empordà. Les repassem amb l'Anna Pujol.
La Fiscalia no arxivarà la investigació que encara hi ha oberta contra Josep Pifarrer, alcalde de Palafrugell, a causa dels fets de l'1 d'octubre de l'any passat. El Ministeri Fiscal ha comunicat que ampliarà el període d'investigació 6 mesos més, desestimant la petició per part dels alcaldes de l'Associació de Municipis per la Independència de que no els investigués per autoritzar el referèndum. En declaracions a Ràdio Capital, Josep Pifarrer ha explicat que tampoc tenia gaire esperances que s'arxivés el cas.
Bé, nosaltres la veritat és que tampoc no tenim gaire esperances en l'arxivament del cas, veient com van els casos de tot el relacionat amb el procés. Aquí això és, tenim molt clar, i això és una demostració més de que hi ha unes directrius polítiques en el qual, les quals el que volen és doncs, fer por, fer a la propera, estic disposat a fer el que calgui per aconseguir la independència de Catalunya. No, mai, gens penedit. Sé que el que varen fer era un pas absolutament necessari.
Un home de 39 anys ha estat detingut a Palafrugell per robar amb força 6 vehicles durant la nit del 25 al 26 del passat mes d'agost. El presumpte lladre, veí del municipi, utilitzava un tornavís o trencava els vidres de les finestres per accedir a l'interior del cotxe. Els vehicles es trobaven al pàrquing públic del casal, al carrer Anselm Clavé. Entre els objectes robats destaquen una motxilla, un GPS valorat en 500 euros, uns binocles i diversos carregadors de mòbil, entre altres. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, quin ha decretat la seva llibertat amb càrrecs. La delinqüència a Castellplatja d'Aro ha disminuït un 11% durant aquest estiu, segons el balanç de les quasi 4.000 intervencions que la policia local ha fet entre el 23 de juny i l'11 de setembre d'aquest any. Les disminucions més significatives han estat en casos de robatoris amb violència, intimidació i furts. En canvi, els robatoris amb força han augmentat un 21,5%. L'informe destaca especialment l'augment del 165% en casos de denúncies pel consum d'alcohol a la via pública, un total de 324 als que s'ha dedicat especialment una patrulla. Més enllà de possibles sancions, és el tercer estiu consecutiu que aquests casos es dirigeixen al Servei de Mediació de l'Oci Nocturn, que aquest any ha realitzat més de 3.200 accions. Dos senglars van baixar i a la nit a passejar per la carretera principal de Platja d'Aro, concretament a la rotonda d'accés de la C31 des de l'avinguda de Castell d'Aro. Un veí va poder enregistrar l'escena. No és la primera vegada que aquests animals salvatges s'allunyen del seu hàbitat per endinsar-se dins la civilització. La proximitat amb les muntanyes de la Vall d'Aro i les Gavarres, sumat a la manca de menjar, fa que els animals com els senglars s'acostin als nuclis urbans a buscar aliment. La proposta d'aturar la construcció a la Pineda d'Angori, presentada per Catalunya en Comú Podem, ha estat abatuda per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana amb abstenció de Ciutadans. La proposta demanava, entre altres, impulsar un pla de protecció del litoral català i emetre un estudi d'impacte paisatgístic de la zona. Els comuns alerten dels nombrosos projectes urbanístics que s'han posat en marxa al territori català que, asseguren, podrien acabar malmetent el patrimoni. És el cas de Pineda d'Angori, on s'estan construint dos edificis d'apartaments amb 48 pisos de luxe, situats davant les barraques de pescadors de l'Alguer. Es tracta d'una de les poques zones que queden sense edificar a la Costa Brava i es considera un bé natural d'interès nacional. El Departament d'Agricultura ha repartit 25.800 euros entre els conreus ecològics del Baix Empordà. Es tracta d'un ajut que arriba a un total de 39 comarques i 1.900 pagesos a tot el país amb l'objectiu de compensar els alts costos de les pràctiques ecològiques, ja que respecten el medi ambient i no utilitzen químics. Segons Carles Menco, responsable d'Agricultura i Ramaderia Ecològiques a la Unió de Pagesos, el mètode ecològica està creixent exponencialment al Baix Empordà. La Generalitat ha marcat el mes de desembre com a data límit per aprovar el nou decret de menjador. Després de la polèmica sobre menjadors escolars d'aquest estiu, arran de la llei de contractes públics que estableix que el servei de menjador passi a licitació pública, és molt probable que les associacions de pares i mares alumnes perdin la gestió dels menjadors que fins ara tenien. En resposta al conflicte, ha sorgit el col·lectiu SOS Menjadors, demanant un accés gratuït per garantir un dret a l'alimentació saludable, sostenible i justa, així com reclamen que la gestió dels menjadors torni a les ampes. Per aquest motiu, el proper dia 20 d'octubre s'ha convocat una assemblea fundacional a l'Espai Marfat de Girona.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... El castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Doncs falten res, dos minuts perquè siguin 8:45 del matí. Esperem que us agradi aquesta música, perquè és la música amb la que cada setmana introduirem i presentarem en directe l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Ara sí, és que teníem, us hem d'explicar a l'audiència, perquè la idea no era deixar-vos amb dos minuts de música, és que teníem un problema amb l'enllaç que fem servir per parlar amb l'Albert Aparicio. Ara ens sents bé, tu?
Ara ho sento molt bé.
Doncs, perfecte. Escolta, bé, d'entrada, benvingut a la secció setmanal del Supermatí. T'escoltem cada dia amb la previsió del temps, però benvingut en aquest nou espai que estrenem avui divendres i que dediquem a la divulgació, una mica a donar a conèixer com és el clima del Baix Empordà, Albert?
Sí, no només parlarem del clima, també del medi ambient, de l'espai natural que envolta l'Empordà i d'altres curiositats que puguem trobar del territori baix empordanès. Doncs, així com recordar alguna efemèride, també nevades i aventades i fets que són rellevants del clima i del temps del Baix Empordà.
Doncs escolta, per definir aquest clima del Baix Empordà, primer cal comprendre el significat de la paraula clima.
Exacte. Pensem que les persones tenim memòria meteorològica. Podem recordar, per exemple, una llevantada molt gran d'un dia en concret, però no podem calcular la mitjana, i el clima es defineix com la mitjana de 30 anys d'un territori determinat. Per tant, podem recordar un dia molt càlid, però no vol dir que aquell any hagi estat molt càlid o aquell mes molt càlid.
Ja.
Llavors, és molt important distingir entre meteorologia i climatologia.
Carai, escolta, doncs vull entrar en matèria avui de què hem de parlar.
Doncs aquesta primera secció d'avui que estrenem comencem parlant del clima del Baix Empordà, com no pot ser, i el definim com un clima mediterrani litoral nord, i anem a pams. Mediterrani, evidentment, per l'efecte termorregulador que té el mar Mediterrà, som just al vell mig del mar Mediterrani. Litoral, perquè el Baix Empordà es troba a la zona costanera.
Sí.
I nord, perquè si ho ubiquem dintre la península o dintre de Catalunya, ens trobem a la zona més nord. De fet, estem més a prop dels Pirineus, depèn com es miri, que la costa, per exemple, central o la costa sud.
Molt bé, doncs definit el clima del Baix Empordà, quines característiques té? De què podem parlar? Quines són les singularitats que té?
Sí, bé, les variables més importants en climatologia són sempre la pluviometria, quan plou, i la temperatura. I precisament el clima del Baix Empordà és una zona més aviat escassa de precipitació, quan parlem de precipitació anual. La zona més seca, per exemple, Miquel, sabries dir quina és del Baix Empordà?
Del Baix Empordà, la zona més seca? Ostres, ni idea, no ho sé.
Doncs la zona més
seca. Suposo que l'interior, no? Ah, la costanera.
Doncs no, just al contrari. La zona més seca és a la costa, just a la costa, la zona de les platges, és on t'acostuma a haver-hi menys registres de precipitació. Mentre que les platges, per exemple, l'Estatit, arriben a 500-550 litres en un any, la zona de l'interior, sobretot de les Gavarres, aquí ja tenim una zona més muntanyosa, superen els 800 litres en un any.
Escolta, i això té alguna explicació? Perquè jo he dit la costa perquè... Perdó, jo he dit l'interior perquè ho associava a... jo espero que m'estic liant. Hem dit la zona més seca.
Sí.
I jo he dit l'interior perquè associava l'aigua que s'evapora del mar, torna a caure directament, bueno, o arran de mar, vull dir, no triga gaire en caure, per entendre'ns.
Sí, aquí la diferència és força petita. Estem parlant de 200 litres l'any entre el que podria ser la zona més interior i elevada de les Gavarres i la costa, però a nivell, per exemple, de Catalunya ho veuríem encara més extrem, entre el Pirineu i una platja també de les nostres.
Yeah.
I és degut a que les zones muntanyoses ajuden a que el vent pugi, és a dir, perquè es formin núvols, com tu molt bé deies, ha de pujar aquest aire humit del Mediterrani, ha de pujar i formar els núvols, que donaran tempestes, precipitacions... I les muntanyes és una barrera geogràfica que, en aquest cas, ajuda que l'aire es canalitzi, convergeixi i pugi. Llavors, les zones més elevades, com pot ser el massís de les Gavarres...
Disculpa, Albert, què vol dir les muntanyes faciliten que es canalitzi, convergeixi i pugi? És a dir, les muntanyes, parlem de les Gavarres, per exemple,
Exacte. L'aire humit del Mediterrani, aquest aire, per poder donar núvols que donguin precipitació, s'ha d'elevar en l'atmosfera, ha d'anar fins a certa alçada, es refreda, es condensa i forma els núvols, no?, que després pot precipitar.
Sí.
Si tenim una zona com una platja, que és una zona plana a nivell de mar, aquest aire, per pujar, és molt difícil que hi hagi moviments verticals. La majoria de moviments de l'atmosfera inferior, que és la zona que ens interessa, són horitzontals. Llavors, trobar una muntanya obliga a l'aire a seguir
rebota
a la carena de la muntanya. Per tant, ja l'està elevant més ràpidament i amb més facilitat que si no hi ha cap obstacle i és tot pla.
Amigo.
Sí, és una petita...
Sí, sí.
Manera de formar precipitacions. Hi ha altres tipus, però aquest és un factor que ajuda.
Escolta, has parlat de pluviometria... Digues, perdona.
Sí, sí, no, i com a petita curiositat, és irregular la precipitació que tenim, no? Tenim un màxim, tu saps, a la tardor, la primavera, és quan més plou. Uh-huh. I com a curiositat, els mesos de juliol i agost es poden classificar en el Baix Empordà fins i tot com a àrids.
Mesos de juliol i agost?
Sí, es poden classificar com a àrids.
Tot i amb les tempestes d'aquest agost passat, eh?
Sí, aquest és un tema també una mica particular, perquè per àrid entenem que hi ha molt poca quantitat de precipitació,
sí.
Però per altra banda també acostumem a tindre en aquests mesos de juliol i agost pestes que en molt poca estona poden deixar molta quantitat d'aigua.
Però per tant la pluja acumulada tampoc és tanta.
No.
Val.
Comparada amb la tardor podem tindre superar els 100 litres per metre quadrat. La tardor al Baix Empordà és l'estació que més precipitació recull de tot l'any. Uh-huh. De vegades una tercera part de la precipitació anual, i en comparació amb l'estiu o l'hivern, acostuma a ser força sec.
Escolta, hem parlat de termometria, hem parlat de pluviometria, ens falta parlar del vent, perquè si una cosa tenim a l'Empordà és això.
Sí, podem parlar del vent. Bueno, de termometria no hem fet gaires pinzellades perquè seria més el tema de les temperatures, però sí. Vaja, com que estem al Mediterrani no hi ha gran amplitud tèrmica, és a dir, tenim un clima que és molt suau, l'hivern no és gaire fred, no hi ha gaire, com a molt, una desena, 15 dies de glaçada de mitjana. Però un tema molt interessant és el vent, i em fa especialment gràcia perquè Josep Pla ja parlava de com era el vent, no?
Sí.
Nosaltres a l'Empordà sempre es diu allò de ho has sentit i tothom ho ha sentit, estem tocats per la tramuntana.
Sí, exacte. I... Albert, deixa'm preguntar-te, no sé si... Sí. És que jo he sentit alguna vegada una afirmació, que ara te la comentaré, i jo no sé si això té gaire base científica o no, que relaciona la suposada bogeria o estat nerviós de la gent de l'Empordà amb la tramuntana, i l'explicació que sempre m'havien donat és quan la tramuntana frega els Pirineus, que per definició són humits, la tramuntana arriba molt carregada d'electricitat estàtica, i és l'exposició continuada a aquesta electricitat estàtica que ve implícita amb el vent la que altera l'estat nerviós de la gent. Això ho coneixies? Doncs, té alguna base científica? Sí, no?
Doncs hi ha estudis científics, és a dir, aplicat amb metodologia científica, analitzant comportaments i patologies de les persones, i n'havia llegit un que buscaven, per exemple, entre grups de persones de l'Empordà, si eren més propensos a patir depressions o algun tipus de trastorn psicològic o psiquiàtric que altres zones de població que no bufava tramuntana. Desconec si és per l'efecte aquest de l'electricitat estàtica, que com bé dius, doncs és cert que quan bufa tramuntana és un vent més sec.
És que saps la típica cosa que surt en una conversa i et fas una mica el xulo dient sí, perquè això, perquè l'electricitat està i tal. I dic, bueno, algun dia algú m'haurà d'explicar si això és cert o no, perquè potser estic fent el ridícul.
Doncs jo ho desconec, però el que sí que conec és que hi ha hagut estudis que precisament anaven en això, en estudiar si realment existeix aquest síndrome o aquest trastorn d'estar tocat per la tramuntana.
Molt bé, escolta,
però, som una zona aquí a l'Empordà petit que no només és la tramuntana, sí, és
això
de
dir,
molts vents.
Hi ha més vents.
I, de fet, el vent de Garbí, que sobretot bufa a partir de la primavera fins a finals de l'estiu, principis de tardor, moltes tardes, és un vent que ens arriba degut al canvi de temperatura entre la Terra i l'aigua del mar, i és un vent de component sud. I el vent de Garbí també és força molest. Quan bufa garbinades, déu-n'hi-do, també sí. Bufen amb força força. I durant més dies de l'any ens afecta el Garbí que no pas la tramuntana.
Sí, això ho he vist ara al guia i m'ha sorprès, la veritat. No sabia,
sí,
aquesta dada.
El que passa és que quan ens bufa una tramuntana ho notem molt, no? És allò que dèiem, les persones tenim memòria meteorològica. Ostres, ha vingut una tramuntanada molt gran, ha tirat molt de vent. Però en climatologia, i aquí intentem definir el clima del Baix Empordà, hem de tenir en compte no només la força amb la que pot bufar durant 7 dies, 10 dies, 15 dies la tramuntana, sinó durant tot l'any. I durant tot l'any hi ha més vent que ve de component sud a garbinat que no pas de tramuntana. I sobretot, com a curiositat, a partir entre la zona de Begur, Palafrugell i Palamós, hi ha el canvi de vents que moltes vegades la tramuntana no arriba a la meitat sud de la comarca.
Ja. Sí, sí, el suposo que el Montgrí deu fer... Ah, no, perdó, meitat sud.
Clar, clar, la meitat clar, sud de la comarca, i com a curiositat, clar, clar. Em comentava... estava un dia comentant amb un home que em deia que escoltava el temps i que deien tramuntanada a l'Empordà, i que ell és de Sant Feliu de Guíxols i surt a treballar cap a Palafrugell, i que a mig del camí diu s'ha equivocat totalment l'home del temps mirant les banderes, està bufant de sud, però que arribat ja a Palamós ja comença a veure que la bandera ja no es mou, està encalmada, i un cop arribat a Palafrugell ja veu que l'aire és de tramuntana. I aquesta és una de les coses, no? La persona que s'hagi quedat a Sant Feliu de Guíxols dirà, l'ha pifiat totalment el del temps, clar, perquè no ha bufat tramuntana, ha bufat vent del sud. En canvi, el que està, o com tu comentaves, a Torroella, aquesta és una zona més ventada, doncs sí que notarà tota la tramuntana.
Albert, ho hem de deixar aquí. Bé, de fet, tornem a escoltar d'aquí un moment amb l'últim repàs a la previsió del temps.
Molt bé, Miquel.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Fins ara.
I abans del tancament del programa, que inclou la previsió del temps, tornarem a parlar amb l'Albert. És temps per repassar algunes de les activitats culturals de casa nostra amb en Martí i amb la UATF. A Calonge, al Teatre Fontova, i fan un musical per recollir diners per una bona causa a UATF.
El grup vocal Meraki, la Gespa Teatre i els balladors de dansa Pier Tomasso ens posen escena al musical Somiar sota la pluja, un espectacle inèdit que ens transportarà a diferents èpoques on la música i els colors ens faran gaudir de musicals com Els Miserables, Abba, Cats, Cabaret, Moulin Rouge, El Petit Príncep i molts més. Els diners recaptats es destinaran a la recerca contra el càncer promoguda per l'Oncolliga Girona pel sistema de taquilla inversa. Podreu veure el musical al Teatre Fontova de Calonge avui a les 9 del vespre.
I el CDR Gavarres Marc ens proposa una xerrada a 8:45 del vespre. Això és a l'escola La Vila de Palamós. Martí Seguí.
En aquest acte públic, sota el nom El Poder del Poble, intervindran el filòleg i activista Toni Estrubel i Trueta i el catedràtic de Ciència Política Ramon Cortarello García. A la cantant Laia Pedrol hi posarà música en directe.
Perdó, Martí, que li hem tallat la veu per sobre. A la Casa Irla, Sant Feliu de Guíxols, la Roser Capdevila presenta el llibre La nena que volia dibuixar.
En aquest llibre, la Roser en relata la seva infància durant el primer franquisme. Des de les manies, aficions i rutines de cada membre de la seva família, l'educació de les noies, passant per la grisó de l'escola, la religió, tan present arreu, i les avorrides relacions socials. A la nena que volia dibuixar també ens relata els moments de llibertat que suposaven els jocs, els dies assenyalats o les excursions amb amics. Roser Capdevila, amb els seus extraordinaris dibuixos i textos, fa un record particular dels records universals. El llibre ens traslladarà una mirada tendra i detallista, no exempta de crítica, a una societat rònega i estreta que, lentament, va anar modernitzant-se amb l'arribada de nous electrodomèstics i de nous consums. Recordeu, aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a la Casa Irla.
I també, com cada dissabte, hi trobareu a Pals el mercat de segona mà.
Tots els dissabtes a la plaça de Catalunya de Pals s'hi celebra un mercat d'objectes de segona mà. És un lloc ideal per trobar-hi objectes antics, oportunitats, roba i objectes de tot tipus, que sempre van bé per solucionar des d'un regal fins a una reparació a casa.
I si us agrada caminar, també us agradarà aquesta proposta nocturna, la Marxa dels Gats, des de Sant Esteve fins a la platja de la Fosca.
Feu com els gats i sortiu de nit. Sigueu àgils, obriu bé els ulls i deixeu-vos seduir sota la llum de la lluna pels boscos, els senders i les cales que us proposen els Showboys de Palamós. Podeu escollir entre un recorregut de 9 quilòmetres o un de 12. La sortida és a les 8 del vespre des de Sant Esteve de la Fosca. Us hi podeu inscriure des de les 6 de la tarda per 8 euros. S'obsequiarà amb samarreta i entrepà l'arribada, i no us oblideu de portar llanterna o frontal, que són obligatoris.
I repassa l'agenda a Verges. Durant tot el matí s'hi fa el mercat de Brocanters. Això és el diumenge, a UATF.
El nou mercat de l'Encant, ubicat estratègicament a la rotonda, fa que sigui un punt de parada obligada a tot aquell que passa per Verges, per comprar o per xafardejar. Un mercat amb un reguitzell de productes que delecten a tots els amants de les antiguitats i on hi podreu trobar l'art més emergent com el més vintage.
No hi ha gaire temps per més, però sí per fer un últim apunt per la previsió del temps. Albert, de nou, bon
temps dia. Assolellat aquest divendres amb temperatures màximes que aquest migdia s'acostaran als 28 graus, contrastant amb la frescor d'aquest matí.